Procter & Gamble.
Gairebé, gairebé. Va, vinga, fins demà, que vagi bé. Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
El govern espanyol, com era d'esperar, no vol ni sentir a parlar de la proposta de referèndum que ha anunciat avui el president Pere Aragonès. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha respost aquesta mateixa tarda tancant-li la porta.
Hay un gran consenso en Cataluña que ustedes ignoran de manera sistemática, y es que el 90% de la población catalana, el 90%, quiere que la solución al conflicto político sea acordada y pactada. El 90%. El 90%.
Després parlarem exactament d'on treu aquesta xifra, la del 90%, uns socialistes que també acusen Aragonès de fer electoralisme amb aquesta proposta. De seguida escoltarem uns i altres, això mentre Europa no atura la llei d'amnistia, tot i admetre que s'hauran de revisar les consultes que puguin fer arribar els jutges espanyols sobre el text. Traduït, això vol dir que encara que la justícia espanyola intenti posar traves al retorn de Carles Puigdemont, no se sortirà amb la seva. És el que s'extreu de la resposta que ha donat el comissari de Justícia, Didier Reynders, a una pregunta de l'eurodiputat, fins ara de Ciutadans, Adrián Vázquez. I això mentre la majoria de partits avui han donat a conèixer més noms a les llistes de cara al 12 de març, que acompanyarà Puigdemont, ara ho sentíem com a número 2, serà l'empresària Ana Navarro. Al PSC, poca sorpresa, Salvador Illa tindrà Alicia Romero darrere seu, i en el cas del PP, el número 2 serà Manuel Reyes, l'alcalde de Castelldefels. Esquerra també ha d'anunciar la resta de noms d'aquí a pocs minuts. Tot plegat, en parlarem avui en temps de tertúlia amb el redactor en cap del Nació Digital, Joan Serra, la jurista i politòloga Montserrat de Mesón, la periodista del Crític, Laura Aznar, i el politòleg Roger Montañola. Amb ells també parlarem del cas de l'exvicepresidenta valenciana Mònica Oltra. No sé si us recordareu, fa 2 anys que va deixar el càrrec perquè l'acusaven d'encobrir el seu exmarit dels abusos a una menor. Ella sempre va mantenir que no en sabia res i ara el jutge n'ha arxivat la causa. Per tant, res de res. Bé, res no. A ella li ha costat la seva carrera política, encara que ara es demostri que no hi va tenir res a veure. I avui també analitzarem el temporal d'aquests últims dies, que ha fet desaparèixer moltes platges del litoral. Alguns municipis han començat avui a recuperar-les, però és realment evitable una situació com aquesta a llarg termini? En parlarem en temps de tertúlia avui amb Vicenç Gràcia, professor del Departament d'Enginyeria Ambiental de la UPC i membre del Centre d'Investigació dels Recursos Costaners. I precisament, parlant d'aquesta mala mar i de les pluges dels últims dies, sembla que ja queden lluny. Aquesta setmana es presenta en general tranquil·la, amb temperatures que tiraran cap amunt de manera clara, i tot i així demà, entre la tarda i el vespre, descarregaran encara alguns ruixats dispersos al Pirineu i al Prepirineu i fins i tot a l'extrem nord de l'Alt Empordà. De seguida tot amb més detall. Ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
El govern espanyol, com dèiem, menysprea la proposta del referèndum de Pere Aragonès i la redueix a una mesura electoralista. La Moncloa sosté que la proposta no va enlloc, que forma part del passat, i argumenta que els catalans ja no volen un referèndum d'independència, sinó un referèndum d'autogovern pactat i acordat amb l'Estat. Cop de porta contundent, doncs, a la proposta que aquest migdia, com dèiem, ha presentat el president de la Generalitat.
Pere Aragonès ha defensat fins a 3 vies jurídiques per una consulta pactada. Ho ha fet amb un informe sota el braç de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern. Pel PP, la proposta d'Esquerra és la gota que vessa el vas, i Feijó avui ha exigit a Pedro Sánchez que trenqui tots els acords que té amb l'independentisme.
Pues que a banda d'enterrar el referèndum, el govern espanyol també deixa clar que té el suport d'Esquerra pel que queda de legislatura, més de 3 anys. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Moncloa minimitza i no entra ni a respondre la proposta d'Aragonès d'un referèndum acordat i convocat pel cap de l'Estat. Pilar Alegría, la ministra portaveu, és qui ho rebaixa tot a una proposta electoral.
Ustedes conocen perfectamente que el 12 de mayo hay unas elecciones en Cataluña y por tanto muchas cuestiones y muchos planteamientos que realicen distintos candidatos tienen ese objetivo, ¿no?
I Félix Bolaños va més enllà dient que els referèndums d'autodeterminació ja no tenen sentit a Catalunya.
Hay un gran consenso en Cataluña que ustedes ignoran de manera sistemática, y es que el 90% de la población catalana, el 90%, quiere que la solución al conflicto político sea acordada y pactada. El 90%. el 90%.
Proposta política que no referèndum, amb acord amb l'Estat, una dada que apareixia en un baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió ja fa més de mig any i que diu que només el 10% de catalans donen suport a la independència per la via unilateral.
Gràcies, Jordi. Tot plegat, com dèiem, després que Pere Aragonès hagi oficialitzat l'aposta per un referèndum pactat i dins la Constitució espanyola. El president assegura que és totalment legal després de rebre l'informe jurídic de l'Institut d'Estudis d'Autogovern. Aragonès fins i tot ja ha plantejat la possible pregunta que hauria de formular el referèndum.
Voleu que Catalunya sigui un estat independent? Una pregunta binària en un referèndum en el que no hi haurien requisits de quòrums de participació per la validació dels resultats.
El president diu que ara el govern espanyol ja no té excuses per vetar el referèndum i deixa clar que tot depèn de la voluntat política. Adrià Santasusagna. No.
Amb aquest informe, Aragonès finalitza la feina de l'acord de claredat i la seva proposta per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya passa per un referèndum pactat i convocat sota l'article 92 de la Constitució espanyola, un article que permet sotmetre a votació popular decisions polítiques de transcendència especial. El president diu que és la millor via.
Les conclusions són clares. Votar sobre la independència és possible en l'actual marc legislatiu i només és qüestió de voluntat política. Aquesta és una de les principals aportacions de l'informe, que més identifica l'article 92 de la Constitució com la via prioritària, alhora que no exclusiva, per la convocatòria d'un referèndum sobre la independència de Catalunya.
Un referèndum que tindria pregunta amb resposta binària de sí o no la independència i sense quòrums mínims de participació. Aragonès es guarda aquesta carta per plantejar-la al govern espanyol un cop passi tot el cicle electoral.
Doncs bé, un anunci que no agrada gens tampoc al PSC. Els socialistes ho qualifiquen d'electoralista i creuen que Aragonès aprofita la presidència per fer campanya. La portaveu del PSC, Núria Parlon, no descarta denunciar-ho a la Junta Electoral.
Estem estudiant presentar diferents denúncies en el cas en el que el govern, com ja s'ha pogut veure, no només amb la qüestió de dia d'avui de la presentació del referèndum, sinó del model de finançament i d'altres anuncis que s'han fet en campanya electoral. Per tant, nosaltres això ho estem estudiant i probablement donem curs a algunes d'aquestes qüestions.
Això és el que diu, com dèiem, el PSC. Qui ja però ha tirat pel dret i ho ha denunciat a la Junta Electoral és el PP. Ha sigut fins i tot abans de la roda de premsa de Pere Aragonès. Els populars asseguren que ha substituït la setmanalment fa la portaveu del govern, Patricia Plaja, després del Consell Executiu. De fet, des de Madrid, Alberto Núñez Feijóo ho aprofita també per carregar contra Sánchez. Diu que és un exemple més que demostra que ha de trencar amb Esquerra.
Hoy mismo vuelven con la matraca de la independencia. Si a Sánchez le quedase sentido de Estado, no dejaría ni que presentasen esta propuesta de referéndum, rompería con sus socios y pondría fin a este viaje sin retorno.
I per la seva banda, Ciutadans també ha lamentat la proposta d'Aragonès i ha recordat que fer un referèndum d'independència és impossible en el marc de la Constitució. Doncs bé, sobre aquesta via de referèndum, que avui, com dèiem, ha posat sobre la taula el president Pere Aragonès i també la resposta de la Moncloa, li han preguntat al periodista Marc Martínez Amat què en pensa.
Tot torna. Ho diuen de la moda i també passa a la política. Artur Mas ja va encarregar al seu dia un informe a experts sobre les vies legals perquè els catalans poguessin votar en una consulta. Ho van avalar acadèmics gens sospitosos de sobiranistes com Francesc de Carreras. El Consell Assessor de la Transició Nacional, amb l'exmembre del TC Carles Viver i Pissunyer al capdavant, ho va plasmar també en el llibre blanc que van fer on definien 5 vies per poder fer un referèndum. Una d'elles era justament la cara Joan Ridau esgrimeix en l'informe que ha lliurat avui el president de la Generalitat. El context preelectoral no és gaire idoni per propiciar un debat jurídic, però ja s'entreveu quina és la intenció del que s'ha presentat avui. Tornar a col·locar la qüestió a l'agenda política, tornar a la pantalla de les urnes, del volem votar, la casella en què tant Pere Aragonès com Carles Puigdemont recorden prou bé que el sobiranisme estava més estarrufat que ara, i aprofitant el que ha passat amb l'amnistia, posant en evidència que en democràcia els obstacles no són les lleis, sinó les voluntats polítiques.
Les 8 i 9 minuts i mentrestant l'amnistia també continua el seu camí i avui hi ha novetats que arriben de Brussel·les. La Unió Europea deixa clar que si els jutges espanyols plantegen dubtes al TJUE, la llei no quedarà suspesa. Només se suspendran i de forma provisional els procediments i judicis que es qüestionin i que necessitin una resposta d'Europa per continuar tramitant-se. Per tant, qualsevol moviment de la justícia espanyola a Europa no podrà entorpir el retorn de Carles Puigdemont un cop la llei d'amnistia entri en vigor. Mar Poyato.
Brussel·les ha parlat en boca del comissari de Justícia Didier Reynders, que ha respost per escrit una pregunta parlamentària que li ha fet l'eurodiputat de Ciutadans, Adrián Vázquez. Segons Reynders, la presentació d'una qüestió prejudicial comporta la suspensió del procediment que s'estigui portant a terme als tribunals espanyols fins que el TJUE es pronunciï i adopti una decisió final. Ara bé, la resta de procediments no queden afectats i la llei d'amnistia es continua aplicant igual. Això esvaeix els dubtes que han creat algunes formacions polítiques assegurant que tota la llei quedaria en paper mullat. Fonts jurídiques consultades per RAC1 expliquen que un cop se suspengués el procediment a l'espera de la resposta del TJUE, s'aplicaria la llei espanyola i seria la mateixa llei d'amnistia, perquè és l'específica que s'ha d'aplicar als fets relacionats amb el procés independentista. I la norma obliga els jutges a aixecar les mesures cautelars que hagin dictat contra totes les persones amb causes obertes que s'han de beneficiar d'aquesta llei.
Tot plegat quan falta poc més d'un mes per les eleccions al Parlament i els partits que s'afanyen a tancar les llistes electorals. Avui Junts ha anunciat l'empresari Ana Navarro, que serà la número 2 de Carles Puigdemont. L'ha fitxat per reforçar, diu, el perfil econòmic de la candidatura. Navarro és una referent internacional en l'àmbit tecnològic amb més de 30 anys de trajectòria. Laia Colomer.
Sí, Navarro ha treballat en diferents empreses tecnològiques, fins i tot a Silicon Valley, i el 2020 la revista Analytics Insight la va nomenar la dona més influent del món en tecnologia. Un any després, el 2021, va rebre la Creu de Sant Jordi. Carles Puigdemont l'ha triat per fer tàndem al capdamunt de la llista del 12 de maig. Puigdemont creu que és un actiu pel país i Navarro s'hi posa a disposició.
L'Anna ha decidit acceptar el repte que li ha proposat perquè m'acompanyi en el segon lloc de la llista que encapçalo i que ens ajudi en aquesta nova etapa del país i posi la seva excepcional trajectòria al servei de Catalunya.
Ara m'agradaria posar aquesta experiència al servei de Catalunya, que pot ser molt més atractiva, en veu pròpia i sense cap complexa.
En els propers dies s'aniran coneixent més noms. S'espera que Josep Rull i la presidenta del Parlament, Anna R., ocupin també algunes de les primeres posicions. Dissabte, Elna Junts presentarà tots els noms de les llistes.
I qui també ha anunciat candidatura és el PSC. Salvador Illa tindrà de número 2 Alicia Romero. Els socialistes que han fet pública la llista, amb pocs canvis a les primeres posicions, no repetiran, això sí, alguns diputats històrics, com ara Assumpta Escarp i Jordi Terrades. En té més detalls la Sílvia Solanes.
Al costat d'Illa i Romero, de 3, hi haurà Ramon Espadaler, fruit del reeditat acord amb Units per avançar. A Barcelona també hi haurà Esther Niubó, de 4, i Ferran Pedret, de 5. Per Girona repetirà Sílvia Paneque, per Tarragona Rosa Ibarra i per Lleida Òscar Ordeig. La portaveu socialista, Núria Parlon, parla de llista per governar.
Hem incorporat, per una banda, l'experiència d'un equip. Aquesta és una candidatura per governar. I per tant incorpora aquella experiència d'homes i dones que durant aquest temps han estat en el govern alternatiu fent moltes propostes de cara a garantir una millor governabilitat i un millor govern per Catalunya.
En canvi, hi ha cares conegudes que deixaran el Parlament. Assumpta Escarp, Jordi Terrades, i tampoc repetirà l'escriptora Gemma Lienas.
I en el cas del PP, demà presentarà a Barcelona la candidatura. Ja sabíem que Alejandro Fernández lideraria la llista, però ara el Digital Nació publica la resta de noms que no són gaire propers precisament al presidenciable. Segons el diari, ha estat una imposició de Gènova. El número 2 serà Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels, estretament lligat a l'eurodiputada Dolors Montserrat, que ha teixit bona part d'aquesta candidatura. I per la seva banda, Ciutadans també ha fet públics avui els noms que ocuparan les primeres posicions a les llistes. A Carlos Carrizosa l'acompanyaran per Barcelona la diputada Marina Bravo i David Andrés, mentre que els caps de llista per Tarragona, Girona i Lleida seran Matías Alonso, Héctor Amelló i Isaac Caballero. I a tot això també el partit de Clara Ponsatí, Jordi Graupera, alhora ja té els avals necessaris per poder-se presentar a les quatre demarcacions. Segons ha anunciat el partit, n'han recollit un 20% més dels que exigeix la Junta Electoral quan falta encara una setmana perquè s'acabi el termini. Tot això pel que fa, com dèiem, a les eleccions catalanes, però després encara vindran les europees el 9 de juny, i en aquest sentit el fitxatge estrella d'aquestes últimes hores és el de Tomàs Molina per Esquerra. El meteoròleg ja no apareixerà més com home del temps a TV3.
Molina continuarà treballant a la televisió pública, però no sortirà més en pantalla mentre sigui candidat dels republicans. El partit l'ha presentat com el candidat que posa el canvi climàtic com a eix central de la campanya.
Jo sóc un... era, fins ara era un home del temps, eh? I ara es veu que he fet el salt a la política, no? I algú em pregunta per què. Doncs la veritat és perquè és perquè crec fermament que cal fer alguna cosa i cal un compromís. És que és imprescindible que ens adaptem al canvi climàtic.
El principal damnificat del fitxatge de Tomàs Molina és el fins ara eurodiputat Jordi Soler. Oriol Junqueras reconeix que la política no li ha jugat a favor.
Ha tingut un passat brillant, té un present intens i tindrà el futur que vulgui tenir. Jo estic d'acord que la política no sempre és justa. Senzillament, doncs, abraçar-lo com sempre hem fet, i estic convençut que és una abraçada ben recíproca.
De fet, el partit no li garanteix un càrrec a partir d'ara.
Quart de nou i al Congrés, mentrestant, ja està en marxa la comissió que investigarà el cas Coldo, la presumpta trama corrupta que esquitxa el PSOE amb la compra de mascaretes. La idea és que en aquest cas la investigació política també s'ampliï, però, a d'altres casos, com per exemple el que afecta la parella d'Isabel Díaz Ayuso o el que apunta d'altres comunitats autònomes. Això, evidentment, posa en alerta el Partit Popular. Tornem de nou cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, tràmit superat, la comissió d'investigació arrenca, però amb punts de vista molt diferents en funció de qui en parla. Els socialistes obren el ventall més enllà de Coldo García, però el PP creu que s'han de centrar en la trama que esquitxa el PSOE. Els populars consideren que tota la resta és una cortina de fum. Sigui com sigui, ara s'obre la veda perquè els partits presentin la llista de compareixents. Sobre la taula hi ha alguns dubtes. El PSOE permetrà que Salvador Illa comparegui en plena campanya electoral a Catalunya, o, per exemple, el PP evitarà que se citi Isabel Díaz Ayuso. El Congrés ho resoldrà les properes setmanes. Tot plegat, per cert, després que avui Coldo García, en una entrevista a El Mundo, insisteixi que ell no s'ha embutxacat ni un sol euro en la compravenda de mascaretes durant la pandèmia. Ni ell, diu, ni José Luis Ábalos.
I encara en crònica política, Artur Mas no dona crèdit als moviments de la policia patriòtica espanyola que ha avançat avui al món a RAC1 i que esquitxen de ple al Marroc. El Ministeri de l'Interior va autoritzar que s'espiés el cònsol marroquí a Catalunya perquè temien que jugava a favor de la independència. I no només això, sinó també que va autoritzar seguiments, captació de confidents i ús de fons reservats.
En declaracions al món a RAC1, l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, admet que es va reunir amb molta diplomàcia, també marroquina, però simplement perquè volien saber la seva versió del procés.
Com vostès em preguntaven si em sorprenia el que estava passant i el que estava sortint, la meva resposta normalment era que no. Però en aquest cas concret li he de confessar que sí. En aquest cas concret jo no tenia cap informació ni cap evidència que hi hagués hagut aquesta investigació sobre, de fet, sobre l'estat del Marroc, perquè quan espia el cònsol general, quan tu espies el cònsol general, doncs vol dir que estàs espiant l'estat.
El desplegament policial va començar el 2014 i es va allargar 2 anys. En un principi estava centrat en una fundació de Convergència i Unió, Nous Catalans, dedicada a estrènyer els llaços amb els immigrants que viuen a Catalunya. Però a mesura que va créixer el temor d'una aliança catalano-marroquina, es va anar fent gran. L'exministre Fernández Díaz va filtrar la informació La Razón, que el 2015 va acusar l'independentisme de simpatitzar amb l'islamisme radical en plena onada d'atemptats jihadistes a Europa.
D'altra banda, Junts per Catalunya s'ha querellat contra l'empresa que va estudiar la denúncia de l'exdiputada Cristina Casol contra el grup parlamentari per assetjament. Segons ha avançat el periòdico i ha confirmat RAC1, el partit creu que l'informe que van fer és esbiaixat i que les conclusions són ofensives. Recordem que la denúncia de Casol es va arxivar després que aquesta investigació determinés que no hi havia proves. Ara bé, sí que va assenyalar algunes actituds masclistes dins del grup de Junts, Laia.
El cas va agafar molta volada a principis d'any quan es va conèixer la denúncia de Cristina Casol i el Parlament va activar el protocol contra l'assetjament. La cambra va encarregar la investigació a una empresa externa que va concloure que no hi havia proves de l'assetjament que denunciava Casol. Ara bé, sí que va deixar dit que dins del grup parlamentari hi havia un masclisme cultural molt arrelat, unes afirmacions que no van agradar gens ni mica Junts, que ara ha denunciat les tres expertes del partit creu que s'han vulnerat els seus drets perquè no s'han pogut defensar i recorden que l'informe havia de ser confidencial. El cas el porta el jutjat d'instrucció 29 de Barcelona, que s'hi tracta de declarar les tres treballadores el 12 d'abril a partir de les 11 del matí. Una d'elles és l'advocada especialista en violència masclista, Laura Rodríguez, d'Arrels Advocats, que en un comunicat exigeix respecte per la seva tasca professional i demana empara al Col·legi d'Advocats. També ho ha lamentat la vicepresidenta del Parlament i diputada d'Esquerra, Alba Vergés, que acusa Junts de voler deslegitimar el protocol de la cambra.
Això, com dèiem, el Parlament i el País Valencià, segur que recordeu el cas que va fer que l'aleshores vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, dimitís. Això era el 21 de juny d'ara fa 2 anys.
Me'n vaig en la cara ben alta. També he de confessar-los que amb els dents apretades. Amb els dents molt apretades. Per moltes coses. Perquè esta història passarà la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'este país.
discurs emocionada que feia Mònica Oltra. Doncs bé, ara el jutge ha arxivat la causa contra ella. Després de 2 anys d'investigació no han trobat proves que indiquin que l'exlíder de Compromís hagués encobert els abusos comesos pel seu marit en un centre de menors.
Es va començar a investigar el cas el 2021, 4 anys després dels abusos que va cometre el marit d'Oltra. La víctima estava acollida a un centre de menors que depenia directament del departament que controlava l'exvicepresidenta d'Igualtat. Finalment, van condemnar 5 anys de presó al marit d'Oltra i van obrir aquesta segona investigació. El jutge volia saber si l'exvicepresidenta i altres membres del seu equip van amagar o minimitzar el crim. Ara, però, ha quedat arxivada.
Doncs bé, avui en temps de tertúlia comentarem aquest cas amb el periodista de La Vanguardia, Salvador Anguix. 8:20, després de 3 setmanes, avui han arrencat per fi les converses entre el govern i els funcionaris de presons per encarrilar el conflicte arran de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric. S'ha fet una primera trobada que ha servit per pactar com seran les següents, Benet Iñigo.
D'una banda, hi haurà una taula de negociació per pactar millores en la seguretat dels treballadors. Es reunirà per primera vegada aquest dijous i s'hi hauran de discutir les propostes que ha anunciat el Departament de Justícia després de l'assassinat i que, amb el diàleg congelat, no han pogut debatre amb els treballadors. La segona taula estarà centrada en les condicions laborals. Serà, de fet, la continuació de la negociació que ja estava en marxa abans de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric. En cap d'aquestes taules hi seran ni la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ni el secretari de Mesures Penals, Aman Calderó, de qui els sindicats continuen reclamant la dimissió. La diferència és que ara sí estan disposats a negociar, encara que no hagin plegat.
Més qüestions. Als municipis de costa han començat avui les tasques per recuperar les platges de cara a la temporada d'estiu. Això després que el temporal marítim d'aquest cap de setmana hagi deixat platges sense sorra, arbres caiguts i també desperfectes en alguns passejos.
Un dels més afectats és Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà. El municipi calcula que la reparació de totes les destrosses li costarà prop de 450.000 euros. L'alcalde Jordi Soler admet que hi haurà feina per dies.
Això comportaria la reparació d'infraestructures, tuberies, mobiliari de platja, passarel·les, dutxes i, sobretot, el moviment de sorra que haurem de fer dintre les nostres pròpies platges. Allà ens han acumulat més, portar-la cap a la zona de Torrelantina i el sol del monestir.
El problema més habitual ha estat la pèrdua de sorra. Municipis com Badalona i Viladecans han perdut més de 20 metres de sorra en algunes zones. Aquest dimarts, inspectors del Departament de Costes del Ministeri per la Transició Ecològica han començat a visitar les platges afectades per calcular quanta sorra hi hauran de portar.
Doncs bé, avui en temps de tertúlia parlarem d'aquest problema a les platges que es repeteix a gran part del litoral. Ho analitzarem amb Vicenç Gràcia, investigador del Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners. Sigui però com sigui, l'altra cara de la moneda de l'aigua dels últims dies és que ha ajudat a portar aigua als pantans. Segons l'última actualització provisional de l'Agència Catalana de l'Aigua, els 5 embassaments a l'àrea de Barcelona i de Girona ja superen el 17,5%. Són gairebé 2 punts més que el que hi havia a principis del mes de març. Eudald Martínez.
Tot i aquestes dades, de moment el govern no es planteja posar fi a l'emergència per sequera. Dijous es farà una altra reunió de la Comissió Interdepartamental que analitzarà l'escenari de futur si les reserves continuen pujant, per exemple, gràcies al desgel. De moment, el pantà que més ha notat l'increment d'aigua és Sau, a Osona, ja es troba per sobre del 6%, quan fa un mes, amb prou feines, superava l'1%. I Sant Ponç, al Solsonès, frega el 32%, 6 punts més que a principis de març. En canvi, l'embassament que ha notat menys les pluges dels últims dies és Susqueda, a la Selva. Ara bé, més enllà del sistema Ter-Llobregat, on han tingut menys impacte l'aigua dels últims dies és a l'Alt Empordà, on hi ha 12 municipis que es troben en emergència 2. El pantà de referència a la zona, el d'Arnius Boadella, continua per sota del 12%.
Per cert que a Begur, al Baix Empordà, contractaran 2 treballadors que es dedicaran exclusivament a localitzar i a reparar fuites. Revisaran l'estat de les canonades amb un aparell que detecta sorolls subterranis. Begur és un dels municipis amb un consum d'aigua més elevat, amb prop de 400 litres per habitant i dia, que és el doble del que està permès. Les 8:24 i les llistes de l'atur s'han reduït en gairebé 2.000 persones al març, gràcies sobretot a l'efecte Setmana Santa.
Adecco, l'autèntic cercador de talent,
t'ofereix aquest espai.
Ara hi ha 344.000 persones apuntades a l'atur, que és la xifra més baixa dels últims 16 anys en un mes de març, Montse Martí.
Són xifres bones, miris com les miris, segons el secretari de Treball del Govern, Enric Vinaixa.
Seguint sent capdepanters amb reducció de l'atur i amb creació d'ocupacions, amb afiliacions. Ja vam tancar un any 2023 molt positiu. Iniciem un molt bon camí en aquest 2024. La reducció de l'atur en la xifra històrica d'un mes de març és la millor en els últims 16 anys.
Dels més de 32.500 nous ocupats, pràcticament la meitat han estat en l'hostaleria i, per tant, estan directament vinculats amb la Setmana Santa. El govern diu que manté l'objectiu, però, de poder reduir l'atur per sota dels 300.000, però també admet que costarà per l'increment de la població activa.
Pimec, però, creu que està costant massa reduir l'atur. El responsable de treball de la patronal, Josep Ginesta, demana revisar les polítiques d'ocupació.
És ja extraordinàriament preocupant les dificultats que tenim per reduir l'atur registrat, per reduir l'atur al nostre país, cosa que ens fa afirmar també que tenim un model de mercat de treball, un model laboral absolutament esgotat, i hem de revisar els paràmetres amb els que apliquem les polítiques d'ocupació al nostre país.
Els sindicats també consideren que la reducció de l'atur del març té un alt component estacional, tot i això diuen que són dades positives. Reclamen, això sí, mesures per fer front a la pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors per la inflació.
Talent. Per fi, ho he trobat. Porto tant de temps buscant i gràcies a Adecco ho he trobat.
I és que Adecco és l'autèntic cercador de talent que t'ajuda a trobar la millor solució per a la teva empresa, complint totes les garanties del marc regulador actual. Entra a adecco.es i deixa-ho a les nostres mans.
8:26, en plan internacional, Israel admet que és culpable del bombardeig sobre Gaza que ha provocat la mort de 7 voluntaris de World Central Kitchen. És l'ONG del xef José Andrés, que treballa com per distribuir menjar al territori palestí. Les víctimes són 6 treballadors i el conductor i traductor que els acompanyava. Són d'Austràlia, Polònia, el Regne Unit, els Estats Units, el Canadà i Palestina. Acabaven de descarregar més de 100 tones d'ajuda humanitària a la franja quan un míssil israelià ha impactat contra el seu cotxe que anava logotipat.
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, diu que són coses que passen a les guerres i s'ha compromès a obrir una investigació i treballar per evitar que torni a passar res semblant.
Desafortunadament, hi ha hagut un incident greu en què les nostres forces han atacat de forma involuntària persones innocents a la franja de Gaza. Això passa a la guerra. Ho estem investigant. Estem en contacte amb els governs i farem tot el possible per garantir que això no torni a passar.
Des del govern espanyol, Pedro Sánchez ha demanat explicacions a Israel. Ha estat en una declaració institucional des de Jordània, on és de viatge oficial.
Han muerto mientras hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada, y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación. Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de 7 cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar.
L'atac s'ha comès poques hores després que Sánchez denunciés que reconeixerà l'estat palestí abans del mes de juliol. El president del govern espanyol s'hi va comprometre al debat d'investidura i ara ja hi ha posat data.
I per la seva banda, el Regne Unit també ha reclamat al govern de Benjamin Netanyahu que doni una explicació completa i transparent sobre la mort dels 7 treballadors de l'ONG de José Andrés.
El ministre d'Afers Exteriors britànic, David Cameron, diu que l'atac és profundament angoixant perquè les víctimes són persones que treballaven per proporcionar ajuda vital als ciutadans que la necessiten desesperadament. Cameron s'ha reunit avui precisament amb l'ambaixadora d'Israel a Londres.
D'altra banda, a Turquia una trentena de persones han mort per l'incendi d'un edifici a Istanbul. Es tracta d'un bloc de 16 pisos situat al centre de la ciutat. S'hauria originat en un soterrani, en un local que es feia servir com a discoteca i que ara estava en obres.
Les flames s'haurien estès fins a la cinquena planta. Segons les autoritats d'Istanbul, la discoteca, que estava oberta des del 1987, tenia totes les llicències correctes i renovades. Aquestes mateixes fonts apunten que el material de les obres, que estava escampat per diversos pisos, podria haver facilitat que el foc es descontrolés. Algunes de les 29 víctimes que de moment s'han confirmat eren treballadors de les obres. També hi ha un ferit crític que ja està hospitalitzat.
I encara a l'exterior, a Finlàndia, un menor de 12 anys ha matat a trets un company d'escola i n'ha ferit dos més. Ha passat aquest matí a l'escola on estudia 6è de primària.
El noi ha entrat a l'aula i ha obert foc. Després ha fugit. Quan la policia l'ha enxampat, l'ha detingut i ell mateix ha confessat. El centre centre on estudia és a Vantaa, una ciutat als afores de Hèlsinki, al sud del país. A l'escola hi estudien uns 800 alumnes. Els últims 20 anys hi ha hagut dos tirotejos més en centres educatius al país escandinau, un al 2007, en què un estudiant de 18 anys va matar-ne 3 més a una escola del nord de la capital del país, i l'any següent un altre alumne d'un centre va assassinar 9 alumnes i un professor amb un rifle semiautomàtic.
Mig minut per arribar a 9:15 i de tornar a casa nostra, els Mossos d'Esquadra investiguen l'assassinat d'una dona en posta a mans de la seva exparella. L'acusat està detingut des de fa una setmana. Després de matar-la, l'home va esquarterar el cos i va llançar-lo en uns contenidors. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
Sí, el presumpte assassí tenia una ordre d'allunyament perquè ja havia agredit anteriorment a la víctima. Els agents del grup d'investigació dels Mossos d'Esquadra sospiten que el crim es podria haver comès fa més d'una setmana. L'home, de 47 anys, hauria matat a qui havia estat la seva parella, de 34 anys i mare de 2 fills, a l'interior del primer pis d'un bloc situat al número 4 del carrer Xile d'Amposta. Després hauria esquarterat el cos i l'hauria repartit en fragments en contenidors de la brossa. El pla del presumpte assassí: amagar el cadàver i dificultar així la investigació. Va quedar frustrat, però, quan un amic seu el va denunciar davant la policia local. L'Ajuntament d'Amposta ha decretat 3 dies de dol oficial. Aquesta mateixa tarda, de fet, s'ha fet un minut de silenci davant de la plaça de l'Ajuntament. Són ja 3 les dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles a Catalunya en el que portem d'any.
I encara en crònica de successos, l'atac de la setmana passada al centre comercial màgic de Badalona va ser un atemptat jihadista, segons les primeres investigacions dels Mossos. Per això el jutge, que s'havia quedat al cas, l'ha enviat a l'Audiència Nacional.
Dimecres passat, un home va atacar amb una destral al McDonald's i en va trencar els vidres. No va ferir ningú, segons ha pogut saber RAC1. Després d'analitzar-ne el telèfon i escorcollar-ne el pis, els Mossos van començar a sospitar de la motivació terrorista. La seva declaració davant del jutge va corroborar aquesta hipòtesi i el magistrat el va enviar a la presó. De fet, el diari Ara apunta que l'home, d'origen pakistanès, va dir que havia vist unes imatges de la guerra de Gaza i que s'hauria volgut venjar dels Estats Units atacant un McDonald's. Ara, el jutge s'inhibeix a favor de l'Audiència Nacional justament perquè és l'encarregada d'aquest tipus de delicte.
I d'altra banda, nou tiroteig al barri a Sant Adrià del Besòs entre dos clans familiars enfrontats. Va passar ahir a la mina, l'intercanvi de trets va acabar amb una veïna ferida per una bala.
Era una dona que hi havia en un bar, no té ferides greus, però la van portar a l'hospital on li van extreure la bala. El tiroteig va enfrontar los Lizardos i los Portugueses, dos clans familiars de la mina. Segons explica Maica Navarro a La Vanguardia, quan la policia va arribar al carrer dels trets, els autors ja n'havien fugit i la majoria de veïns no volien dir ni piu sobre el que havia passat. Entre les hipòtesis sobre l'enemistat entre les famílies hi ha el tràfic de drogues.
I precisament els Mossos i la policia espanyola han desmantellat un grup que produïa marihuana en xalets de luxe al Maresme. La policia va localitzar més de 7.000 plantes dins de 6 cases.
A part de les plantes, la policia també ha decomissat més de 100 quilos de marihuana preparats per la venda i 5 cotxes, alguns de luxe. El grup estava format per 14 persones relacionades amb un mateix clan familiar. Són d'origen iranià, amb documentació holandesa, país on, per cert, tenen antecedents per tràfic de drogues. Aquí a Catalunya el seu objectiu era produir droga de manera industrial per vendre-la al mercat europeu. La policia els ha enxampat perquè els 6 xalets consumien l'electricitat equivalent a una urbanització de 400 llars.
El Departament de Salut ha multat amb 1.200.000 euros al curandero Josep Pàmies per promoure el lleixiu per tractar l'autisme. Concretament, són dues multes de 600.000 euros a ell i a la seva associació Dolça Revolució. La conselleria ja l'havia advertit prèviament, però ell no en va fer cas.
El cas es remunta al setembre del 2023. Pàmies va organitzar un acte a Balaguer i la Generalitat va ordenar que el suspengués perquè diverses entitats de persones autistes ho havien demanat. Tot i això, el va acabar fent i, a més, va difondre'l per internet. L'acte va aixecar polseguera perquè Pàmies va promoure com a medicaments productes que no tenen autorització. El conseller de Salut, Manel Balcells, va ser així de contundent a l'hora de demanar-ne la suspensió uns dies abans.
Estem parlant d'una persona que és un farsant i un estafador i que fa pràctiques fraudulentes que afecten a la salut. Estem parlant de persones que estan posant en perill la vida i la salut de la gent.
Arran d'aquestes paraules, el curandero va presentar una demanda pel dret a l'honor contra Balcells, però el Tribunal Superior de Justícia la va desestimar.
Les 8 i 34 minuts, els pagesos denuncien que el preu dels aliments es multiplica per 4 en el camí del camp a la taula. Són dades de la Coordinadora d'Organitzacions Agràries i Ramaderes. Segons l'índex de preus en l'origen i la destinació, Entre els aliments que més s'encareixen des que es cullen fins que arriben al supermercat hi ha les llimones.
El preu d'aquest cítric es multiplica per més de 14 del camp a la taula. Al pagès li paguen a 13 cèntims al quilo i al supermercat valen 1 euro amb 89 cèntims al quilo. La taronja també costa 8 vegades més del que se li paga al pagès. L'enciam 6 vegades més i el bròquil 5 cops més. I entre els productes que menys s'encareixen entre l'origen i la destinació hi ha, curiosament, l'oli verge extra, que és un dels que més ha pujat de preu l'últim any. Entre l'origen i la destinació s'encareix un 26% de mitjana.
I a tot això, la Comissió Estatal dels Mercats i la Competència pica el crostó a DIF i l'adverteix que cobra massa per permetre que Renfe, Ouigo i Irio passin per les seves vies. L'organisme diu que els cànons que cobra l'administrador de la infraestructura ferroviària són molt superiors als de la resta d'Europa.
Només els cànons francesos són més alts que els espanyols, per això la Comissió insta DIF a alinear-se amb el mercat europeu. Aquesta posició s'ha fet pública en plena guerra del ministre de Transports, Òscar Puente, contra la companyia francesa Ouigo, a qui acusa de dumping els preus dels seus bitllets.
I parlant de xifres, demà comença la campanya de la declaració de la renda que s'allargarà fins l'1 de juliol. Des de demà ja es podrà accedir a l'esborrany de la declaració i presentar-la per internet. Per telèfon no es podrà fer, però fins al 7 de maig i presencial a les oficines de l'Agència Tributària a partir del 3 de juny.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Recordem que estan obligats a fer la declaració de la renda els treballadors que cobren més de 22.000 euros bruts l'any d'un pagador o més de 15.000 si són de més d'un pagador.
Aquest any hi ha algunes novetats, per exemple, que tots els autònoms estan obligats a fer la declaració de la renda, tot i que hagin guanyat poc el 2023. No hi ha un mínim exempt. L'assessora fiscal Carme Jové subratlla que una de les grans novetats en l'àmbit de les deduccions és que s'amplia a totes les mares la deducció de 1.200 euros per cada fill menor de 3 anys.
També tens dret si estàs a l'atur, novetat, o també tens dret si no has estat mai d'alta de res, però durant aquests 3 anys de l'EN, en algun moment et dones d'alta 30 dies de cotització. A partir del moment en què et donis d'alta, ja tens dret a aquests 100 euros. I aquesta és una novetat perquè fins ara la mare tenia que ser treballadora. Ara ja no és necessari.
Hi ha una deducció del 15% pels que l'any passat es van comprar un cotxe elèctric endollable o es van instal·lar un punt de recàrrega i noves deduccions per obres d'estalvi energètic. També augmenten les deduccions per donatius a una ONG, per exemple, que es poden desgravar el 80% dels primers 250 euros i el 45% de la resta.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
I precisament fem un apunt també sobre emprenedoria perquè a RAC+1 ja hi ha disponible un nou capítol del podcast RAC & Go. En aquest cas se sumen la intel·ligència artificial, l'escola i els més petits de casa.
El responsable de RAC & Go, Oriol Llop, ens descobreix Neurecalab, un servei per detectar possibles problemes en l'aprenentatge dels alumnes als primers anys de primària. Amb petits exercicis rutinaris i la intel·ligència artificial es pot saber si un infant podria arribar a tenir més dificultats a l'hora de llegir o fer operacions matemàtiques. Ho explica Josep Maria Serra, un dels fundadors de Neurecalab.
Hem creat aquesta aplicació precisament per avaluar els processos bàsics d'aprenentatge, que són la lectura i el processament numèric i el càlcul, que són transversals a moltes matèries i, per tant, que fonamenten la base dels diferents aprenentatges. Pensem que els nens i nenes comencen a llegir amb l'objectiu de llegir per aprendre. Doncs en aquesta primera etapa us hem de donar tot el suport que puguem. I el mateix passa amb les matemàtiques.
Neurecalab és un projecte nascut a Vic i és un dels que ha triat la Fundació Cellnex perquè els assessorin i aconsegueixin una expansió millor i més impacte social.
Si vols saber-ne més, entra a RAC+1 i escolta el nou capítol de RAC & Go. Cada 15 dies i amb l'impuls de CaixaBank Day One parlem amb emprenedors que canvien el món.
22 minuts per arribar a les 9 de la nit. La població d'Osbru al Pirineu no para de créixer. El 2023 hi van néixer 16 cries i ara mateix ja n'hi ha 83 exemplars. Aquest cop la hibernació d'aquesta espècie ha estat, això sí, més curta per les altes temperatures. Pel que fa als atacs d'os, l'any passat se'n van registrar una quinzena, una xifra que es manté estable. Són dades del grup de seguiment transfronterer de l'Osbru al Pirineu. Des de Lleida, Karen Alfonso.
A Catalunya, l'any 2023, s'han detectat 41 nous exemplars que fan un total de 83 ossos. D'aquests, 16 són cries d'almenys 11 ventrades, unes xifres de les més altes registrades des que es va intentar reintroduir l'espècie l'any 1996. La resta es divideixen entre 43 adults potencialment reproductors i 24 subadults. S'ha localitzat un os a l'Alt Urgell que no es veia des del 2007. Durant aquest any, el cos d'agents rurals en farà un seguiment per comprovar si es tracta d'un moviment puntual. D'altra banda, hi ha 7 exemplars que s'han donat per morts o desapareguts durant l'any passat. Pel que fa a l'habitat d'aquesta espècie, s'ha augmentat la superfície en uns 7.100 quilòmetres quadrats, 1.700 més que l'any 2022.
Les 8 i 39 minuts i d'aquí a just una setmana, el Palau de Congressos de Barcelona acollirà la gran gala de lliurament dels Premis DRAC. Es tracta de la tercera edició d'aquests premis que reconeixen persones i entitats que han fet millor la societat durant l'últim any i aquesta vegada hi actuarà Paul Zinn, que sentim de fons, finalista de l'última edició d'Operación Triunfo, però també hi haurà la mallorquina Maria Jaume, que acaba de treure disc. Presentarà Xavi Bundó, l'editor del Via Lliure, i assistiran tots els guardonats, com la cantant Muixca, Premi Drac a la Revelació de l'Any, l'entrenador del Girona, Michel Sánchez, Premi Drac a la Veu de l'Any, i també el Mago Pop, Premi Tots Som 1 per votació popular. Tots seran dimarts que ve, com dèiem, dia 9 d'abril al Palau de Congressos. Si voleu venir, només heu d'entrar a rac1.cat i omplir el formulari. Vint minuts i les 9. I atenció als fans de The Killers, perquè la banda de Brandon Flowers ha anunciat un concert sorpresa a Barcelona la setmana que ve. Dèiem, el 10 d'abril a la sala Rasmatàs, les entrades que surten a la venda demà a les 10 del matí en prevenda i dijous sobre la venda general. És la primera actuació que fa la banda a Barcelona en 15 anys. I aquest concert, doncs, que serà, com dèiem, la setmana que ve, i d'aquí a 20 minuts, Jason Derulo actua al Sant Jordi Club. El cantant aterra a Barcelona després que hagués d'ajornar el seu concert de principis de desembre per problemes logístics. L'actuació, com dèiem, comença d'aquí a menys de 20 minuts, a les 9 del vespre. I encara sobre música, a Berga ja han presentat els caps de cartell de les barraques de Patum i actuaran, per exemple, entre d'altres, Xavi Sarrià.
Com la llavor que creix sota els estels, la terra humida, les arrels.
Els Catarres.
El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba.
Els Figaflaues.
I que m'ensenyis a ballar, que no en sé com va dir Bad Bunny. I que no em faci mal tampoc si pot ser com va dir el Bunny.
I també la Ludwig Van. Els concerts seran el divendres 31 de maig i el dissabte 1 de juny. Aquest any l'Ajuntament ha decidit eliminar la programació del dijous per allargar una hora la resta de nits. Justifiquen la decisió perquè l'any passat els concerts de dijous no van servir per alliberar espai a la plaça Sant Pere, com inicialment s'esperava. Minuts per 3:15, comencem els esports parlant d'un dels episodis racistes que han sacsejat el futbol estatal aquest cap de setmana. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Anna.
Demà precisament sabrem si Shehir Sarr, porter del Rayo Majadahonda de la Primera Federació, és sancionat tot i haver estat víctima d'insults racistes dissabte al camp del Sestao.
Sí, a veure, quedaven pocs minuts pel final del partit i Sheik va anar a beure aigua després d'encaixar el gol de la derrota. Llavors, un seguidor del Sestao, que l'havia estat insultant durant tot el partit, s'hi va acostar. El porter, d'origen senegalès i, per cert, han passat al Nàstic de Tarragona, el va agafar de la bufanda i el va sacsejar. L'àrbitre ho va veure i el va expulsar. Una decisió que va provocar el nerviosisme de Sheik. Per això, el col·legiat va escriure a l'acte que el futbolista havia intentat agredir-lo. Un acte, per cert, a la qual no consten els insults racistes. En una roda de premsa d'aquesta tarda, consideraria injust que el sancionessin i, fins i tot, en el cas que li poguessin caure 4 o 8 partits, fos ell la víctima de la sanció.
Esto me va a sorprender porque no lo espero, porque también, como te lo he dicho y lo repito mil veces, porque yo veo que un tema de racista hay que proteger a la persona, pues no sé lo que piensan ellos. Me va a parecer muy justo, pues también si pasa, pues creo que el club sabe lo que tiene que hacer.
Un xeic que no ha volgut tornar a veure les imatges dels fets i que, si li torna a passar alguna cosa semblant, diu, reaccionarà d'una altra manera. Demà, pels vols del migdia, el comitè de competició hauria de fer pública la decisió.
A banda d'això, també creix la preocupació al Barça per l'assetjament que pateixen els futbolistes per part d'alguns grups de joves a la sortida dels entrenaments de la ciutat esportiva.
Sí, des del club asseguren que no poden fer-hi gran cosa perquè tot es produeix fora de la ciutat esportiva. Per això diuen que les competències en aquest cas pertanyen a la policia local de Sant Joan d'Espí i els Mossos d'Esquadra, tot i la col·laboració permanent entre la seguretat del Barça i aquests cossos policials. Aquesta problemàtica recuperarà protagonisme després que Íñigo Martínez s'encarés amb un d'aquests nois perquè el va insultar abans d'ahir. El vestidor se sent desprotegit davant del que consideren un fenomen creixent protagonitzat per joves que només volen popularitat a les xarxes o revendre signatures dels futbolistes. Si no s'aturen, els jugadors reben insults mentre els joves els persegueixen, arriscant-se fins i tot a ser víctimes d'atropellaments. A Lewandowski, per exemple, li van robar un rellotge.
I Luis Enrique agraeix les paraules de Joan Laporta, que fa uns dies, recordem, va revelar una certa predilecció per l'Astúria.
Sí, va ser una entrevista a Mundo Deportivo, en què el president reconeixia que li agradaven l'estil i la personalitat del tècnic. Avui, a la prèvia del partit de Copa del PSG de demà, Luis Enrique n'ha parlat.
Siempre es mejor oír cosas buenas. En esta profesión mía que conozco también, la mayoría de las veces escuchas cosas malas. Cuando escuchas algo bueno, pues es siempre mucho más agradable.
El de demà contra el Rennes és el primer dels dos partits que els parisencs jugaran abans de rebre el Barça d'aquí 8 dies al Parc dels Prínceps en un duel corresponent als quarts de final de la Lliga de Campions. Per cert, demà també juga el Manchester City, que d'aquí una setmana visitarà l'estadi del Madrid. Els de Pep Guardiola tenen partit de Lliga contra l'Aston Villa sense els lesionats Ederson, Walker i Ake.
Gràcies, Miquel, que vagi bé.
A disposar. Bona nit.
I acabem amb el temps, amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Han de pujar, no, aquestes temperatures?
Sí, sí, sí. Avui hem pujat en molts sectors de l'interior de Catalunya, a les comarques de Girona, en molts sectors de la costa i del prelitoral del centre i sud del país. Han regulat una mica respecte avui. De fet, avui ha fet bonança de dia. Després d'una matinada força freda, amb algunes glaçades fins i tot al nord de la plana de Lleida, en sectors del Lluçanès, d'Osona, també del Pirineu i el Prepirineu, glaçades febles. Doncs bé, el migdia bonança, però encara en pocs llocs s'ha arribat als 20 graus. Les més altes del dia, 22 del Dover, al Baix Ebre, 21,6 d'Anglès, a la comarca de la Selva. Però bé, a mesura que avanci la setmana, aniran pujant les temperatures i la segona meitat de setmana es podran disparar bastant i segurament arribarem als 30 graus en alguns sectors a l'interior del país. Passarà una cosa, que a la costa, que justament és on viu més gent, on hi ha més població de tot el país, doncs a la costa sí que és cert que, justament per la pròpia pujada de temperatures, amb el contrast d'aquesta massa d'aire amb el mar encara fred, això ha passat ja darrerament les últimes setmanes, es poden crear alguns núvols baixos, algunes boires. Per tant, sí que parlem que globalment pugen les temperatures, es notarà sobretot a l'interior i a muntanya, però arran de mar es poden quedar més frenades i l'ambient doncs pot ser doncs, això, més temperat i no amb temperatures tan disparades, que insisteixo.
La cosa anirà cap amunt.
Anirà cap amunt, no? I podrem arribar als 30 graus, creiem, a finals de setmana en alguns sectors de l'interior de Catalunya. Tenim ara, mira, alguns plogims, A més que ruixats, tenim alguna gota que s'escapa en sectors de l'Alt Empordà, algun sector del Camp de Tarragona, hem tingut això, quatre gotetes en alguns punts. De cara a demà, un matí tranquil i amb força sol, després dels núvols que van arribant aquesta tarda, i sí que a la tarda fins al vespre poden descarregaran, creiem, alguns ruixats dispersos poc importants, típics ja fa tarda al Pirineu, alguns sectors del Prepirineu, i poden arribar també cap al nord de l'Alt Empordà, poc importants, insisteixo, i amb una cota de neu que puja al respecte avui, estarà situada entorn dels 2.000-2.200 metres, però escolta'm, això tot el que caigui, encara que sigui poquet, doncs al final és aigua que anem sumant per lluitar contra la sequera.
Situació que no s'assembla gens a la que hem tingut durant aquests dies de Setmana Santa.
Ha sigut acabar-se els dies festius i s'ha estabilitzat la cosa.
No, ho deia també perquè hem parlat abans d'aquests desperfectes en moltes platges del litoral. Després, avui, en temps de tertúlia, Abel, en parlarem de quines són les zones més afectades i també parlarem amb un expert perquè ens digui si això va cada vegada més cap aquí, si això que el mar es mengi la platja és reversible o no hi ha res a fer.
Ocupem molt el territori, ocupem molt la primera franja la franja litoral és una zona molt dinàmica i si l'anem ocupant, doncs el mar s'anirà menjant. Jo crec que més que els temporals, al final és l'ocupació del territori que fem.
Va, t'esperem d'aquí una estona a la tertúlia. Fins ara, Abel. Gràcies. Les 8 i 48 minuts.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
hora a la tertúlia del 9-C d'aquest dimarts 2 d'abril. Avui amb el Joan Serra, redactor en cap del 9-C Digital. Joan, bona nit.
Molt bona
com
nit.
Estàs?
Bé, molt bé.
També amb la Montserrat de Mesón, jurista i politòloga. Montserrat, què tal? Benvinguda, bona nit. La Laura Aznar, periodista del Crític. Laura,
què tal? Com
bona
estàs?
Nit. I el Roger Montanyola, politòleg. Què tal, Roger? Bona nit.
Bon vespre, com anem?
Mira, marxàvem l'altre dia, que encara era mes de març, que encara anàvem amb l'hora antiga i tornem, que ja ha passat Setmana Santa, i avui hem començat el programa, no sé si us ha passat a vosaltres quan heu vingut, que encara era una mica de dia.
Una mica de claro.
Molt bé.
Això fa alegria, no?
Això fa alegria, home, començar el programa i dir, ai, per aquí la finestra, quan tenim aquestes cortines aixecades i que encara entri una mica de sol, encara que nosaltres estiguem treballant, però dius, mira, la gent que pot, que gaudeixi.
Allarga mitja vida,
que gaudeixi de la tarda. En fi, tots bé? Ha anat bé aquestes vacances? Molta Mortes. Pluja? Mortes, sí, això sí.
Sí, avui ho deia amb un company de feina, que tant de bo hagués fet aquest temps que ha fet avui, no? Durant tots els dies de Setmana Santa, almenys jo he estat a la Vallfosca i la veritat és que ens ha fet un temps una miqueta regolinxí.
Complicat, eh?
Sí, complicat.
Els altres,
ja no
què?
Si és bon
clar,
temps,
és,
que plogui...
És el
no,
clar, no, Laura, dius...
No, però per vacances, Laura, és claríssim. No?
Per vacances.
Ens acompanya una mica.
Una miqueta. Tot el mes de març, sí, excepte aquests dies concrets.
Jo, si els pagesos no es queixen, jo no em queixo.
Exacte, sí, sí.
Ai, que bé.
Tu què, Roger, t'ha enganxat la pluja o no?
Sí, sí, el golf, sí. Què tal?
No, aquest no
ja vam parlar la setmana passada.
Ah, sí, ja t'ha comentat.
Aquest cap de setmana, bé, a Begú, molt bé. Com que feia un temps bastant dolent, però bueno.
Mira, Begú, que fa una estona hem explicat que han contractat dues persones només perquè detectin les fuites d'aigua, perquè actualment el consum per habitant està als 400 litres, que és el doble dels 200 que està permès.
No, el curiós del cas és que hi havia gent que estava nedant a la platja com si fos un juliol. I és un tipus de persona que és un percentatge...
Eren guiris.
Clar, jo pensava que eren catalans, fins que al sortir de l'aigua els hi vaig fer un comentari tan simple com dir que ara no us la trobeu. I em van fer una cara com dient, què dius? I llavors vaig veure que eren guiris. Sí.
Però vaja, de gent que es banya al mar...
Els catalans no ens banyem al mar, al mes de març.
Pregunta-li a l'Abel Caral, ja veuràs
què et diu. Bueno,
l'Abel Caral, estem a menys 25 graus i porta pantalons curts, vull dir que tampoc no crec que sigui molt representatiu d'això.
Quan torni ja li preguntarem quins mesos es banya l'Abel. En fi, si us sembla, farem una petita pausa, ens situem i ara de seguida parlarem d'aquesta proposta de referèndum que ha fet avui Pere Aragonès i també de la resposta del govern espanyol. Ara de seguida en parlem.
No ho sé, amb Anna Ballonès. Ja falta poc per la gala dels Premis Drac.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missoí, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis Drac amb els guardons de Missoí, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unión Suïssa.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté el divendres 5 d'abril en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, allà on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En plena emergència per sequera descobrirem què hi ha al darrere d'un gest tan simple com el d'obrir l'aixeta de casa.
El divendres 5 d'abril, El món a RAC1 amb Jordi Basté des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter. RAC1, tots som un. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la Guia de Vins 2024. Clos Ancestral, Portell Glatim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laus Garnacha, Tres Naus Rosat i L'An 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la Guia de Vins de Regal a gourmetlavanguardia.com.
A RAC 1 No ho sé, amb Anna Ballonès.
Sis minuts i arribarem a les 9 de la nit. Com dèiem, avui començarem la tertúlia parlant d'aquesta proposta que ha fet avui de referèndum Pere Aragonès. D'entrada hem de dir que el govern espanyol li tanca la porta, diu que es tracta d'una mesura electoralista. Avui Aragonès ha fet aquesta proposta, ha assegurat que la consulta seria totalment legal, com sosté l'informe jurídic de l'Institut d'Estudis d'Autogovern. El president també diu que ara el govern espanyol ja no té excuses per vetar el referèndum i deixa clar que tot depèn de la voluntat política, com ha passat amb la llei d'amnistia. Què en penseu de tot plegat, d'aquest moviment d'avui de Pere Aragonès de presentar aquesta proposta a un mes i 10 dies de les eleccions? Joan.
És que la clau l'acabes de dir ara. És veritat que aquest recorregut, dic que aquest, és el de l'acord de claredat, i l'acord de claredat, quan el va presentar Aragonès, doncs és del debat de política general del 22, no em vull equivocar, però diria que és del 22, que hi era una proposta que havia verbalitzat abans Xavier Domènech dels Comuns, i per tant que el debat sobre l'acord de claredat ve de molt lluny, i llavors hi podem afegir tots els elements possibles, no? Que el president de la Generalitat ha fet tot el recorregut que havia anunciat, informes d'experts, l'informe jurídic que després de presentar l'informe dels experts i que ell triés una de les 5 opcions que hi havia, doncs tirava endavant, avui la presentació d'aquest informe, però el que acaba passant a la pràctica és que això impacta en un moment de precampanya electoral, no? I això jo crec que ho amara tot, no? I que converteix el que era una proposta del president, doncs sense suports parlamentaris, perquè s'ha de dir que d'aquell debat de política general del 22 al Parlament en va sortir la proposta de l'acord declarat sense suports parlamentaris, doncs allò s'ha convertit en una proposta de campanya. Ha passat de ser una proposta del govern a ser una proposta de campanya. I és el que ha jugat a Esquerra Republicana i jugarà, suposo, Esquerra Republicana d'aquí a les eleccions del 12 de maig, com va jugar, i crec que jugarà també, amb la proposta d'un finançament singular, no?, per a Catalunya. Però forma part de la proposta electoral que empaqueta Esquerra Republicana i serveix als electors perquè decideixin si creuen que és el projecte, doncs, que té més o menys suports. Però en aquest estadi de precampanya és molt difícil fer una reflexió que vagi més enllà d'això. Llavors podem fer una reflexió més en perspectiva, la que faig jo, que és que ara mateix, en el curt termini, no dic en el mig termini, perquè em sembla una obligació dels partits independentistes formular les seves propostes, no? Però en el curt termini em sembla que aquesta és una proposta que no és versemblant. Per molt que el primer pas hagi estat l'amnistia, és molt difícil de creure avui que qualsevol dels partits independentistes que es presenten a les eleccions plantegi, sense posar unes dates concretes, que en el curt termini aquí se celebrarà un referèndum que sigui pactat amb l'Estat, reconegut de forma internacional i, per tant, que tingui efectes, no? Jo crec que això és pertinent dir-ho i que també impacta en la decisió que hauran de prendre els electors, no? Que jo diria que els electors sobiranistes, ara mateix, més que il·lusió, tenen memòria. No? I aquest és el terreny de joc, crec que som aquí.
Però és evident que s'ha colat com un dels temes que serà central dins d'aquesta campanya.
Ho serà, jo crec que ho serà.
Roger.
Bé, jo crec que s'han quedat sense idees perquè tot era mentida. Fa 10 anys, una persona que està a aquesta taula està fent un treball de recerca de batxillerat i em va venir a fer una mena d'entrevista als pats del Parlament que jo ocupava quan era diputat. I els temes que hi havia sobre la taula en aquell moment eren exactament els mateixos que el que ha plantejat avui el president Aragonès.
Mm-hmm. Eren exactament els mateixos, però he de dir, soc jo la persona, soc la Montserrat.
Sí. Deixa'm acabar-la, però sí.
Per al·lusions. Eren exactament els mateixos, amb la diferència que llavors la via constitucional que es creia més viable era la del 150.2, que és la que van anar a defensar Jordi Turull, Marta Rovira i Joan Herrera, i ara és
el 8 d'abril, dilluns que ve, farà 10 anys.
Jo en tenia 16, doncs en farà 10.
Jo ja fa 10 anys que ja no...
N'he fet grans.
No, però en qualsevol cas, més enllà de l'anècdota, que m'ha fet molta gràcia perquè ja prometia maneres en aquell moment la Montserrat i evidentment ho ha demostrat amb la seva carrera professional posterior, hi ha un element important en tot això i és que estem a un punt... malgrat la diferència de quin punt de l'articulat volem modificar per tal de que pactar un referèndum, estem en les mateixes, no? I això portava una conversa que fèiem amb el Joan ara, fora de micro, però crec que és rellevant, que és que aquestes són les primeres eleccions catalanes en molt de temps en què no hi ha una pregunta clara. És a dir, les últimes eleccions catalanes sempre han respost a un element binari, primer el referèndum, després el tema dels presos, abans era el tema fiscal, abans era treure el tripartit,
I la pregunta és, i quina és la pregunta d'aquestes eleccions? I crec que la resposta és, no ho sabem. I això obre molt el ventall, i això fa que una proposta com la que fa el president Aragonès, que segur que hi ha molts sectors que se n'enfoten, si vols, i d'altres que, evidentment, ho veuen llunyà, no estigui, quan vagin passant els dies, tan desubicada. Perquè la pregunta és, on està tothom i per respondre a què? No queda clar. Jo crec que aquest és el gran dubte que tenim per davant.
Laura.
Jo amb això estic d'acord. Jo crec que l'element vertebrador d'aquestes eleccions, és veritat que encara no ha començat ni la precampanya, però que no sembla que sigui una cosa com molt clara com ha passat en l'últim cicle polític.
Segur que, sí que, havia... no ha començat la precampanya.
Bueno, sí, tècnicament no, però clarament,
sempre,
clarament sempre estem en precampanya. No? Però en qualsevol cas, jo crec que a diferència del que havia passat en l'anterior cicle electoral, on en cada comici hi havia com o una pregunta o un eix vertebrador sí. que una miqueta emmarcava les eleccions, en aquestes no sembla que hi hagi, potser es va com rubricant en les pròximes setmanes. Jo estic d'acord amb que aquesta proposta no deixa de ser una cosa